Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Aquesta és la diferència, a mi és una cosa que sempre me va engegar molt. Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Veient en blanc i negre i veient. En canvi, hi ha uns colors, unes formes, uns moviments que...
No ens descobreixes un món, realment. Molt bé.
Para la tele, Mercè. Juan Carlos Casado.
Serà molt interessant.
És molt bo, aquest tio. Sí, aquest és un caçador, d'aquest, un fotògraf. Que
d'eclipsis.
Eclipsis.
I aurores boreals.
Però és, sí,
segur que la NASA ja li va al darrere d'aquest.
I tant, aquest tio. Hòstia, sí. És com en Messi.
L'escuradents, també. Hem de parlar de l'escuradents.
És un
tema molt important.
Sí, sí. Jo tinc sempre aquí al bar.
Sisplau, per favor, que arriba el jefe.
Déu, Usuart.
I visca el batlle!
La Renaixença.
L'objecte d'avui és probablement dels més antics, si no el més antic de tots els que hem parlat en aquest programa. L'escuradents és dels primers invents de la història de la humanitat.
És el primer, Peyu.
Veiem, el primer no t'ho sé dir tampoc, no.
És el primer.
S'han trobat fòssils de cranis i dentadures de neandertals que demostrarien que ja s'utilitzaven trossets de fusta per netejar-se les dents fa 46.000 anys.
És el primer invent de la història de la humanitat.
Això no es pot saber, no es pot és saber. L'estillo, no es pot saber. Vull dir, també hi ha la roda, també hi ha la llança, el taparrabos...
Això ho ve després. L'escuradents és primer del taparrabos.
No se sap, Figuera. Això s'hauria de preguntar a l'Eudald Carbonell. Un dia a l'Eudald li preguntem.
No veus que sense un escuradents a la boca no pots pensar aviam què més inventes?
Ah, està ben vist, això.
Com?
Tu et fots un escuradents... Ara, tu estàs per allà.
Sí, a casa, m'aixeco el dematí.
A la cova, estem parlant de la prehistòria.
Ah, però jo em dic a casa, a la cova.
Vale, vale.
No, està ben dit.
Sí.
Està ben dit.
Em dic a casa.
Està molt ben dit. Clar, si és casa teva, sí.
Exacte.
Els prehistòrics ho deien així,
sí,
suposo.
Sí. Anem a casa.
Doncs fixeu-vos en aquesta escena que us representaré. Jo vinc a casa teva.
Sí, m'has de convidar.
A la teva també. Cova.
Sí. Bueno, convido.
Convida'm a casa teva. Sí.
Vols venir a casa meva?
Sí.
Feu una quedada per pensar coses per inventar.
Ho fem molt, això.
Això a la prehistòria es devia
fer. Sí, els dimarts. Sí. Els dimarts, sobretot.
Tens una...
Conyac, tinc conyac, si vols.
No, no em ve, ara no em ve.
Ah, va. Sí. Us hauries prendre algú.
No, guaita, sí. Agafo aquest tros de pal d'aquí terra,
sí.
Me'l foto a la boca, així.
Sí, hòstia, que interessant que quedes.
Ah. Ara, quan acabis, explicaré tot el que has fet, com estava escrit el guió.
Home, estic pensant en un escuradents a la boca perquè estigui inventant la roda.
Hòstia.
Sense aquest pal aquí no hagués pogut inventar la roda.
S'ha entès, Xuriguet. Sí que és veritat que estava escrit en una línia i tu n'has fet servir 10 o 12, però s'ha entès.
Ai, senyor.
Que allarguem el programa.
Sí. Els romans també utilitzaven plomes d'ocell com escuradents i era una tasca molt pesada i avorrida que sovint la feien fer a un esclau, eh?
Però què passa, que els romans eren idiotes i no sabien rentar la boca i sols?
Mira, de veritat que els romans, déu-n'hi-do, també, eh? És com, no ho sé, és que no és ni rentar-te les dents, és a l'escuradents és treure't un trosset de fuet que t'ha quedat enganxat, si li has de fer amb un esclau.
No, home, collons.
Però bueno, això és com el rei Joan Carles, que es feia posar els mitjons.
Ah, sí?
Sí que ho feia, sí, eh? Això és, entenc que...
S'ha de ser molt vago, eh?
És una demostració de poder, suposo, o són coses que realment les fas fer un altre perquè realment ets idiota i no ho saps fer, que seria el cas de Joan Carles I. Bé, durant l'edat mitjana, portar un escuradents a la boca era una cosa reservada a la gent de classe alta. Els rics anaven amb l'escuradents per demostrar que s'acabaven de fotre un bon àpat.
Els rics també, per això, eh? Porten tota la vida, tota la història, fotent coses d'idiotes.
És veritat,
són...
Però vull dir que ara és una cosa que s'associa a la gent pobra.
Sí. I el tècnic de so d'aquest programa, també.
També va amb escuradents. Sí. Si no sona bé el programa.
No sona
la gent diu, i com és que sona tan bé és l'escuradents d'en Dani?
La finura de l'escuradents.
És en Dani.
Si hi ha un nom que revoluciona el negoci dels escuradents és el de Charles Foster, un empresari americà.
Collons d'americans.
En un viatge al Brasil va veure que els nadius tenien les dents molt ben conservades i que utilitzaven estelles de fusta per netejar-se-les. Va decidir començar a produir-ne en massa, però la gent no en comprava. Era una cosa que fins llavors s'aconseguia gratuïtament, estellant un trosset de fusta o un llumí. Llavors la gent deia, hòstia, per què n'he de comprar si ho puc aconseguir gratuïtament,
no? Si està a l'abast de la mà.
Exacte. Llavors aquí és on Charles Foster treu la seva faceta de gran venedor. va pagar diners a nois joves perquè anessin a bars i restaurants. Aquests nois demanaven escuradents i quan els deien que no en tenien marxaven emprenyats de males maneres. Cago en Déu, no teniu escuradents, què és aquest bar, quina merda! Curiosament, al cap de pocs dies apareixia en Charles Foster al restaurant oferint els seus escuradents. I d'aquesta manera tan tonta es va fer milionari aquest senyor al mitjans del segle XIX.
Això és la tècnica que va fer servir després la cacera.
Sí, senyor.
No hay cacera, nos vamos.
Bueno, és la tècnica que fa servir bàsicament Instagram, que et va ensenyant coses que no necessites per res.
Ara.
És el capitalisme,
és bàsicament. Això, és bàsicament.
Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer, un fotògraf que recorre el món perseguint els fenòmens astronòmics més espectaculars. No és casual que se'l conegui com el caçador d'eclipsis.
Fixa't.
A més, la NASA ha seleccionat moltes de les seves imatges, des d'aurores boreals fins a analemes solars, núvols noctilucents, cometes i constel·lacions. Avui ens obrirà una finestra al cosmos i ens mostrarà com capturar la imatge de l'univers a través del seu objectiu.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Juan Carlos Casado. Juan Carlos, què has menjat avui per esmorzar?
Doncs mira, jo soc basc.
Basc,
llavors,
hòstia.
Basc, sí,
d'on?
D'Onòstia.
D'Onòstia, ah, molt bé.
Llavors, a mi m'agrada esmorzar bé,
sí,
però sobretot tranquil. Sí. Llavors començo doncs, amb fruita, un suc, i després ja coses de més contundència.
I va evolucionant, l'esmorzar va evolucionant
al llarg
del dematí.
Bueno, xuletón encara no.
Encara no.
Ja quedarem.
Escolta'm, Juan Carlos, tu ets astrofotògraf. No sé d'on et ve aquesta afició per fotografiar el cel.
Bueno, va ser arrel d'un llibre que vaig llegir quan jo tenia uns 11-12 anys,
sí,
d'astronomia, i llavors veia unes fotografies de l'espai, de les galàxies, i me preguntava jo, des de la meva infantesa, com era possible obtenir aquestes imatges.
Clar.
Si jo quan mirava el cel no veia més que uns puntets, sí, no hi... i per ahí va començar tot. No? El meu pare tenia una càmera que va comprar a Alemanya quan va anar a treballar, i a partir d'ahí doncs, me va deixar la càmera, sempre venia amb mi,
sí,
perquè no me la deixava a mi ni sol, no? I vaig començar a fer fotografies i vaig veure que era qüestió de captar llum, o sigui, que si estés realment llum, més enllà de la llum del dia, de la llum del sol, i jo vaig captar aquestes 12 hores, més o menys, que és la nit, la llum de la nit.
Però amb una càmera convencional ho feies,
sí,
al principi.
Sí, sí.
I això és molt difícil perquè tots hem intentat fer una foto de la Lluna i et queda un trunyo de foto.
Una merda. Sí, sí. Una merda.
Bueno, clar, a la primera no surt res, però després ja vas veient que hi ha tècniques, hi ha diferents... Bueno, ja veurem les imatges. No és igual fotografiar la Lluna que fotografiar les estels o fotografiar un eclipsi. No?
Sí, 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 sí. Escolta, i tècnicament, quin és l'equipament que necessites per fotografiar coses com l'espai, diguéssim?
Doncs mira, jo m'he especialitzat sobretot en fotografia d'astropaisatges nocturns.
Astropaisatges nocturns.
Nocturns, sí. Això vol dir que hi ha com una unió entre el cel i la Terra.
Sí.
Llavors, soc l'únic membre espanyol de Tuan, de World at Night, que és un grup d'astrofotògraf mundial.
Sí.
I llavors ens dediquen a fotografiar doncs, fenòmens, objectes, el cel nocturn i des d'indrets també que estan a la llista de la UNESCO, d'espais
protegits. Estem veient ara algunes de les fotografies que has fet, perquè ens entenguem, parlant clar, és fotografia artística dels fenòmens, una mica, del cel,
sí,
no?
Intento reunir una mica art i ciència, les dues coses, i també l'afegeix una mica d'aventura, perquè, per exemple, per anar a fotografiar un eclipsi, normalment no pas com el d'aquest any, que és a casa nostra, hem de fer viatges a l'altra banda del món.
Clar, no? clar, t'has de bellugar. Si no m'equivoco, hi ha més de 60 fotografies teves que han estat seleccionades per la NASA.
Exactament.
Això no és fàcil, això.
No. Llavors, quan una persona ja aconsegueix una fotografia, una APOD, Astronomy Picture of the Day, Ostres, ja és com un signe ahí de...
Sou una mica com els que envieu fotos al temps a TV3, no, però més pesats encara.
És a lo bèstia, paio.
A lo loco, sí.
És com TV3, però a lo grande,
clar, clar,
a lo bèstia.
Tu vas enviant fotos a la NASA.
Jo sí. Vaig enviar fotos. La primera vegada doncs, va ser la pròpia NASA que es va posar en contacte amb mi. Jo pensava que era una broma.
Clar.
I no, no.
Quina veu té?
Qui truca, qui truca?
Quina veu té la
NASA? No, bueno, per correu electrònic.
Ah.
Correu electrònic.
Hello.
Hello.
Som la NASA.
I'm the NASA.
Sí, sí. I like your picture.
Sí, yes. Són una mica abstractes, eh? Si no penses que és un paisatge nocturn, dius, ostres, és una pintura abstracta.
Sí, perquè, clar, quan nosaltres... Aquesta és la diferència, a mi és una cosa que sempre me va, doncs, engegar molt. Una cosa és el que veiem nosaltres i la cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Veient en blanc i negre, i veient, en canvi, hi ha uns colors, unes formes, uns moviments que...
No ens descobreixes un món, realment.
Exactament.
Molt bé.
Fèiem broma del tema de la NASA, però
no fèiem broma.
El Juan Carlos està entre el top 5 del món, és de tota la gent del món que envia fotos a la NASA, està entre els 5 primers.
En aquest programa, Juan Carlos, només ve gent ben parida i ben gent important.
Escolta, què pot valdre? Els estris que fa servir per fer fotografia? Oh. Això deuen ser... Vull dir que no és una càmera barata.
No, bueno, tampoc és una cosa molt exagerada. Jo porto normalment equipament senzill, depèn de, clar, del projecte, perquè també he fet projectes per diferents comunitats, diferents projectes europeus, també, doncs, de vegades són coses que puc portar en la pròpia motxilla. Ara, la càmera la porto modificada. Vol dir que capta uns colors,
sí.
El vermell, que no el capta una càmera normal, perquè les nebuloses, colors de l'espai, doncs, emeten molt en vermell, i, bueno, i les aurores també.
Llavors que fas, compres una càmera normal i la truques?
Sí, hi ha algunes empreses a Europa i als Estats Units que te la fan aquesta modificació.
Hòstia. T'anomenen una mica també el caçador d'eclipsis, perquè tu, quan hi ha un eclipsi al lloc que sigui del món, cap allà vas, eh? Viatges cap allà i fas la fotografia.
Sí. Bueno, intento anar a tots.
A tots, eh? Quants n'hi han? Perquè no sé quan...
Bueno,
això...
a los totals. Per mi l'autèntica eclipsi és el total.
Ah, l'altre és segona divisió.
Són intents. Són intents, l'altre.
No.
O sigui, eclipsi total, com el que tindrem aquest estiu, sí. Aquí, cada any n'hi ha o no?
No. Cada 18 mesos, 20 mesos.
Va.
Uno a la Terra. Clar, el que normalment és molta casualitat que a casa teva doncs surtis i veies l'eclipsi. Normalment toca a milers de quilòmetres de distància. No?
I llavors fas el viatge corresponent. Cada 18-20 mesos et trasllades a una part del món a fer fotografies d'eclipsis total.
Ah, això.
Hòstia de Déu.
O no el faràs aquest any aquí o aniràs fora?
Home, aquest any.
Lo faré aquí. El que passa és que encara no el puc dir. Estaré aquí, però no estaré aquí.
Hòstia.
Ui, és molt estrany el que acaba de passar.
Ai, què vols dir?
Sí, bueno, podríem fer després perquè és un projecte una mica secret de moment.
Ep.
I a la NASA pel mig?
Només diria una cosa, que no hi seré a terra.
No seràs a terra.
Oh! No em diguis.
Ep.
Pues ja, aquí hi ha la NASA pel mig. Aquí
hi ha la NASA. Hi ha la NASA.
L'ONU hi deu haver pel mig.
Ja no vols dir-ho més. Aquí hi ha coses, eh?
Ostres.
Escolta, ara que parlàvem d'aquest eclipsi que hi haurà aquest any aquí, que tindrem el gust de veure, ens pots donar 4 consells per veure aquest... Això serà 12 d'agost, m'equivoco?
12 d'agost.
12 d'agost.
És un dia... Bueno, és de vacances, però com el dia és dolent, perquè és un dimecres...
Vaja.
Els dimecres són dolents?
A l'eclipsi el dimecres es veu que no.
És molt millor un diumenge.
Bueno, lo que té és que és a última hora del dia.
Sí.
Lo dolent que té també, que és a última hora del dia, i perquè això, perquè el sol es veu molt baixet, llavors hi ha molta gent que si no està preparada, no ho sap, doncs qualsevol arbre, qualsevol obstacle, natural o artificial, pot tapar la visió del sol.
Ostres.
Per tant, molt en compte en tot això.
Com a recomanació, hauríem d'estar un lloc una mica elevat i que no tinguem obstacles al mig.
Això mateix, seria l'ideal.
El sol estarà baix en aquella hora.
Molt baixet, serà una mica abans de la posta de sol.
I a quina zona de Catalunya? Han dit cap al sud, no? Hem d'anar?
A partir de Tarragona, doncs, sí. Tot el sud, i després Balears també, València, i bueno, travessa tota la península ibèrica.
Algun tipus de protecció? Que...
Sí, això sí que és important. No utilitzeu mai mitjans casolans, com poden ser doncs, vidres fumats,
no.
O radiografies, tot això.
I ja no en donen ara de radiografies.
No.
Ara ja no.
Bueno, pot ser que les que hi ha a casa.
Sí. Sí. Jo en tinc moltes per això.
Sí, de morts, de familiars que ja són morts.
Sí.
Que sí?
Jo, els té al menjador de casa.
Sí, els tinc enquadrats.
Ah, sí?
Sí.
Les conserves i les...
Sempre, i faig...
El fèmur de l'àvia.
Faig portes obertes a vegades amb els veïns.
Exposicions.
Exposicions de portes obertes, vinc a mirar tot això.
És un altre tipus de fotografia, sí, la radiografia, també.
Doncs com ens hem de protegir?
Sí, això mateix perquè, clar, aquests vidres que són, diem, casolans, sí, pots veure el sol bé, però realment està travessant una radiació que no se sent, estàs cremant l'ull sense nadar.
Molt cal. Sí.
Llavors hi ha algunes ulleres, entenc.
Sí, hi ha ulleres que estan certificades, jo us he portat aquí una per vosaltres,
ah, mira,
per tot l'equip, perquè veieu...
Per tot l'equip, eh?
Mira, ja quedarem segurs.
Ja
quedarem segurs.
Ja n'hi
ha, ja n'hi ha més.
Aquí hi ha ulleres certificades.
A veure, les pots desenfundar per veure com són, si són especials.
Però jo, Juan, jo, si jo estic a Arbúcies el dia de
l'any, no
em passarà per res als ulls, no? Només pas estar al quarto amb els ulls tancats.
Home, tu pensa
si mires
que...
el sol.
Clar, és que un eclipsi és igual que mirar el sol. Tu no te quedaràs mirant mitja hora al sol.
Oh, hi ha ratos que ho faig.
Clar, sí.
Van d'ingressar.
No, sí, sí. Doncs mira el que te passarà. Mira, són aquestes ulleres.
Oh. Ah, són com les ulleres de cartró aquelles de les pel·lícules 3D.
Ah, sí. La pots posar a sobre de les altres ulleres.
I ja està.
I si mires ara, no veuràs absolutament res, perquè només deixa passar una part de 100.000 vegades la llum del sol.
Ostres.
Llavors, el que és interessant és que filtre també aquesta radiació, que si no cremaria amb mitjans casolans el nostre ull.
Mm-hmm.
Però escolta, i tu quan fas la foto, també portes les ulleres, no? Perquè si no, no veuries el que estàs fent amb la foto, no?
Sí, ara jo miro a través de pantalles. O sigui,
clar, mira amb l'ordenador.
Tu no mires l'eclipsi. No, tu no el veus, l'eclipsi, de fet. El veus a través de la pantalla.
Aquesta és la desgràcia de l'astrofotògraf.
Sí, no? Clar.
No, la veus després i normalment ja desplego 6-7 càmeres, no?
Escolta, recentment has publicat un llibre que es diu Eclipsis, l'ombra d'un gegant. Recordes el millor eclipsi que has fotografiat, el que t'ha impressionat més?
Doncs, sens dubte, l'eclipsi de l'Antàrtida.
De l'Antàrtida?
Sí. No vaig posar peu a l'Antàrtida perquè... en un avió.
En un avió?
Un avió.
Només... O sigui, la foto està feta des de dalt un avió?
Des de dalt un avió que va pujar a uns 1.000 metres d'alçada. Llavors, aquest avió seguia, diem, el rumb, l'itinerari que feia l'ombra.
Sí.
Llavors, clar, l'ombra va molt ràpida, anava amb uns 5.000 km per hora, l'avió anava amb uns 900 i pico, i no es va agafar per la cua i vas veure com doncs, una mena de llençol negre enfosquia tot el paisatge antàrtic. Wow. I el sol, de cop i volta, doncs, apareixia així negre i no obria al voltant, que és la corona solar.
No? Mm. Tot això... Fa estona que vaig pensant, tot això qui ho paga, diguéssim?
Bona pregunta.
Sí, no?
Perquè ahir sí que t'has de buscar una mica la vida, has de buscar finançament.
Perquè parlaves d'un avió i tal, clar, vull
sí,
dir.
Sí, aquest, jo anava a un dels seients més barats, que eren 12.000 euros.
Hòstia,
sí. Per anar a fer aquesta foto vas gastar 12.000 euros en un...
Jo no. O sigui, vam finançar doncs, aquest vol, que era doncs, el seient més barat, 12.000 euros.
Va parir.
Perquè... Era també un vol charter, és a dir, un vol que estava específicament fet per això, 14 hores de sobrevol, uh-huh. Sortia des de Punta Arenas, Xile, a caçar, diguem, l'ombra de la lluna.
Uh-huh. Sí.
Després hi havia dos extras molt macos, que era un vol rasant sobre el Pol Sud, on està l'estació amb Montsen Scott, uh-huh. I després una vessada en espiral al voltant del Vinson, que és la muntanya més alta de l'Antàrtida.
Carai, i una mica de refrigeri.
Ara, però ja m'ho diuen bon catering, eh?
Sí, ja. El problema que va haver, i sembla una contradicció, és que perquè no s'entelicia el vidre, sí, van posar la calefacció a tope. I estava a l'Antàrtida, a fora, estava a 60, a menys 60, i a dintre ja no es tot la roba, perquè doncs, quedaven tots ahí cuits. De la
clar, clar, feia, clar, no? Clar, clar. Torno a preguntar, qui ho paga, tot això?
Han de buscar finançament. Uh-huh. Llavors, doncs, hem trobat entitats públiques i privades que, doncs, al llarg de diferents eclipsis i diferents projectes no se n'han finançant.
Bueno, dic perquè, clar, aquí l'avió, l'assegurança, suposo que també t'has de...
Aquesta és una assegurança molt important en el cas de l'Antàrtida perquè, si tens un accident, no te poden anar al rescat immediat. O sigui que...
Què vols dir?
Que és, hi ha un punt, a partir de l'aviació civil, que surts de certs límits, no tens un rescat immediat. O sigui que si te passa alguna cosa, doncs...
No hi... Has d'esperar.
Perquè hi no.
Ah. Has d'esperar, sí.
Has d'esperar que vingui.
Llavors, jo després, ja me vaig enterar, després d'aquest vol, que tothom s'havia fet doncs, unes assegurances milionàries.
Sí.
I tu no.
I tu no, eh?
Jo no.
Però bueno, el seu no passa res.
Tot el que vas estalviar, també.
Sí, i està aquí.
Està aquí, està... com nosaltres, eh?
No va passar per res, eh? No va passar... Però si no hagués estat uns dies a l'Antàrtida esperant el RAC, que bueno, no arriben...
Un tio de Donòstia...
No, res. T'aguanta l'Antàrtida 2 mesos. Cap problema, escolta. Hi ha alguna fotografia que t'hagués agradat fer i encara no hagis fet? Alguna espina clavada que tinguis? Hòstia, he de fer una foto de planeta Mart, jo què sé.
No, tot això ja l'he tinc fet.
Ah,
no, però si hi ha una... M'agradaria anar a la Lluna, un vol d'aquests.
Sí?
De fet, m'he apuntat.
Oh, què dius ara?
T'has apuntat?
On t'apuntes, això?
És boníssim, eh?
No, però avui seria un milionari japonès, ara d'aquests vols que s'estan fent la tornada a la Lluna, doncs que busquen un fotògraf també per anar a la Lluna i documentar una mica això.
No? Hòstia de Déu.
Hòstia, amb el capellà de Torroella anem fins a Lourdes, però a la Lluna no.
Tornaràs, no, després, quan ho hagis fet, això?
Sí.
Jo vull que ens ho expliquis.
Sí, ja us explicaré, perquè... Home, us diré que és una primícia, això.
Sí. Sí. Perquè això que han fet els americans ara que han anat a donar la volta, això què?
La volta a la Lluna?
Sí.
Sí, però què vols dir? Que
vull dir
és
que...
veritat?
No, no t'ho creus.
No, no. Sí, home, no, no. Ha sigut bastant merdós.
Veritat sí, però ha quedat una mica, no, com...
Home, quan van anar les missions Apollo no van anar la primera a baixar, no? Van per primera, doncs, una trobada, un acostament... I després, ostres, aquí funciona tot bé, però és més complicat del que sembla.
Ja, ja.
I ara sembla que per al 2027-2028 ja aniria un Artemis que si ja es posaria el peu a la Lluna.
Fotria gràcia això, no, tu, o no, Nari?
Home.
Sí?
No, home, tio.
La meva dona no està molt, dius, ostres, perquè, clar, quan tu vas en un avió, es calculen les probabilitats de que tens un accident greu, és menys d'un entre 1 milió.
Hòstia.
Un llançament a l'espai és d'un entre 10.000.
Ah, collons.
Ja és més, eh?
Sí.
Tot i que encara em sembla poc.
Bueno, sí. De Vic a Arbúcies amb cotxe...
Sí, és un entre 2.
Si
creus amb un altre, ja pots... Sí.
Un altre d'Arbúcies.
Juan Carlos, un dubte que tinc. En aquestes múltiples fotos que has anat experimentant...
I preguntarà pels
homes. En alguna d'elles hi ha aparegut algun objecte que tu no puguis classificar com una cosa coneguda per la ciència actual?
Clar, bueno, això és un tema, el tema de los ovnis, que
sí,
ja porta molts anys i així, però sí és veritat que en té milers de fotos sortir de vegades alguna cosa estrany, no?
Sí. Ei! Ja està!
Estrany no vol dir que sigui extraterrestre.
No, jo no ho he dit.
Bueno, tinc una fotografia concretament que surt un punt lluminós en la zona no il·luminada de la Lluna, no?
Fixa't.
El dia 11, si pots anar a Montserrat, t'ho agrairan tot una colla.
Després parlem.
L'Arnau va a aquestes trobades que fan l'11 de cada mes a Montserrat, els avistaments ovnis. Ves allà un dia i en vez de fer fotos als ovnis, fes els invents.
Veuràs quines coses.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Juan Carlos, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
Vera!
Una llangonissa per aquests esmorzars tranquils que dius que fas. La paraula d'avui és bicoca. A, bicoca. Es diu de la segona tanda de droga que hom pren en una festa.
Què fots aquí, Prat Fel? Ja pots córrer cap al lavabo que nosaltres ja anem per la bicoca.
B, bicoca. Postres típics del Pallars Sobirà on s'empapa un tros de coca amb vi dolç i s'acompanya amb una mica de nata.
Jo, en comptes del pijama, al final agafaré la bicoca amb nata, perquè estic a dieta i amb els macarrons i l'espatlla de xai he quedat bastant bé.
O C, bicoca. Sinònim de ganga, cosa que s'aconsegueix a un preu o amb un esforç molt inferior al normal.
El meu cunyat està fotut al Consell Comarcal i em sembla que cobra per anar-hi un cop cada 15 dies. Això del Consell Comarcal és una bicoca per cobrar sense fotre res.
A, B o C?
Jo diria que C.
Correcte!
Bravo! Una llengonissa cap a la Lluna.
Sí, 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 sí. Avui dediquem el capítol a l'escuradents. Mercè, què ens has de dir de l'escuradents?
De l'escuradents us puc dir que la fusta més valorada i més utilitzada per fer-los són els del bedoll blanc.
Blanc.
Tu, i quants escuradents surten d'un arbre?
Home, depèn del tronc, això, Àlex.
Doncs mira, us en puc fer una estimació. Si agafem, per exemple, un tronc d'uns 2 metres de llarg i 20 centímetres de diàmetre...
Cuidado, que tenim un tio d'Euskadi aquí, segur, eh?
Poden sortir-ne uns 50.000 escuradents, què us sembla?
Com ho has calculat, això?
Perquè sóc ràpida. A mi les mates i els números sempre se m'han
quedat. Sí, i tant.
Ja ho sabeu. I ara no em vingueu amb allò de 50.000, si per cada escuradents un euro...
50.000 euros?
No, perquè no
val un euro.
Què val un escuradent?
Un escuradents.
Un de sol, vull dir. Si tu vas a la botiga, hola, bon dia, vinc a comprar un escuradents.
Et carden fora de la botiga. Un de sol no te'l vendran.
No te'l venen.
I embolica molt per regals.
Almenys... Val menys d'un cèntim un escuradents. Bueno. O sigui que si en compres un de sol no tindràs ni la manera de pagar-ho.
Encara que volgués un cèntim, no existeix. No hi ha la moneda de cèntim, no. Ja.
És veritat que les van treure. Per què les van treure?
Per la gent gran.
Ah, sí?
Què vols dir?
Se les empassava.
Ah, sí. Les monedes petites?
Sí.
Se les empassaven?
Sí, es pensaven que eren com una pastilla.
Dels nervis, no? que es curta la gent gran o què?
No, de veritat, que semblava, quan anaven al lavabo semblava tenir que perres.
Juan Carlos, res, escolta, anirem seguint mentre vagi seguint a Eclipsis i anirem estant pendents de les teves fotografies. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
El Fel encara riu.
Fel, estàs bé? Estàs amb la traga perres encara.
Sí, la traga perres ha sigut forta.
Llimona. Cling, 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 cling.
El que m'imaginava, això.
Àlex Vila,
ei,
què ens portes avui?
Avui una nova faula / reflexió.
Sí.
Ei. Probablement avui sí que canviaré la vida de moltes persones.
Fa tota la pinta.
Sí. aprofitant que l'objecte era els escuradents, doncs sí. Això és...
La faula de l'escuradents.
Sí.
Molt bé.
Hola, sí. No, faula no ho sé, eh? Bueno.
La història.
La reflexió.
Tots els escuradents...
El conte de l'Àlex.
Exacte. Mira... tots els escuradents són iguals, no? De fusta, allargats i amb punxa.
Però n'hi ha de planers, n'hi ha de rodons...
Sí. Exacte.
N'hi ha uns que els trobo que són una mica... Els que són tornejats de la punta.
Ah, sí.
Que són una merda, perquè llavors quan se t'estova la... no pots girar-lo.
Si no s'hi importa, durant la meva secció...
Ah, no, fes-lo teu. Sí. Que sí, si tens raó. Va.
Sí, 5 minuts que tinc a la setmana.
No. Explota'ls.
Perdó, eh?
No.
Sí, endavant.
Després dic unes merdes com un castell, però... Eh?
Endavant. Que no ho tinguem...
Tots els escuradents són iguals. Avui en dia no està ben vist ser igual que la resta, no? Tothom vol ser diferent.
Sí.
T'has de diferenciar per ser diferent. Ai, jo sóc una persona altament sensible. Calla, home. Calla. Jo és que vaig amb patineta... Silenci, no? Què passa? Per què no som una mica més com els escuradents? Us agradaria a vosaltres ser com un escuradents?
Bueno, depèn.
Depèn de qui no porti a la boca.
No. Exacte.
Ah, bona.
Bueno, si és el que tinc, que sóc bastant bo.
Bona. Coneixeu? Hi ha una marca d'escuradents que es diu Don Palillo.
Sí, senyor.
Tots els escuradents del paquet del Don Palillo són el Don Palillo.
Sí.
No? És com una entitat.
Treballen per la comunitat.
Exacte. Mm. Don Palillo existeix gràcies a que tots els Don... O sigui...
Sí. De que tots els Don Palillos...
O sigui, tots els Palillos són un Don Palillo.
Se senten un...
Són com petits comunistes treballant per al bé comú, que és treure la merda, el tros de fuet que tenies entre les dents.
Sí, senyor.
No? Tots junts.
Sí.
En canvi, tinc un veí, que a vegades jo surto de casa, em porten un paquet, i diuen, truco al teu veí. I jo he escoltat per telèfon al repartidor com truca el veí, i diu, No, a mi no em deixis el paquet.
Què dius ara?
Ah, que tens por, veí meu. No és una bomba, no és res, vull dir... No ho sé.
Yeah.
Qui és aquest veí?
Aquest veí no sé qui és. No l'insultaré tampoc, l'anava a insultar ara,
no,
però...
No. Sigues elegant.
Sí. Per què no som una mica més com els escuradents, veí meu? No? Tots junts.
Tots treballant pel mateix Don
Sigues
Palillo.
Don Palillo.
Ara
m'haurien de pagar aquests diners, els de Don Palillo.
No sé quin pressupost de màrqueting tenen Don Palillo. No ho sé.
No, tampoc.
Segur que em puc ajustar al seu...
No he vist...
Anem tots junts.
Sí.
El que anava. Anem tots junts.
Sí.
Però no junts com quan anem a treballar en metro. Que, vull dir, ja anem junts. Junts d'una altra manera. No? Com escoltem-nos, diem-nos, per exemple, avui, què tal, com esteu? Avui no ens ho hem dit, això.
No ens ho hem dit.
Com esteu? No. Com esteu, companys?
Bé. Tu, Àlex.
Jo,
sí,
fins a la teva secció, bé, anava bé.
Sí. Els del pack del Don Palillo es pregunten, ei, com estàs, què tal? Tu estàs bé? Ei, sóc un Don Palillo.
Jo també.
Vull dir, sí, jo també, vull dir, una mica més aquesta actitud hauríem de tenir, no?
D'acord.
No sé si veieu una mica... El que vull dir és que
fa
100 anys que vam aconseguir la jornada laboral de 8 hores, no?
Sí.
I des d'aleshores, què hem aconseguit? Posar futbolins a les oficines i poder parar per esmorzar?
Sí.
Eh? Ei! si fóssim tots una mica més com els escuradents, potser no sé si s'acaba d'entendre.
No té...
O sigui, no sé què té a veure exactament amb els escuradents, però... O sigui...
Jo m'ho torno a escoltar al vespre.
El que volia dir si és que treballar és una merda, saps? I que potser si fóssim tots com els escuradents i féssim com... Doncs pues mira...
No,
avui no he de treure la brossa de les dents de ningú.
Ja.
Jo ho he anat seguint, eh?
Sí. I això és el que portava avui per canviar-vos la vida.
No, doncs ens l'has canviat.
I tant que ens l'has canviat.
Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
Bravo,
vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.
Avui us porto un Basil, que és una barreja de labrador i canitx.
Molt bé.
I els seus responsables són l'Elisabet i el Tom.
Ho hem passat molt ràpid, això de barreja de labrador i canitx.
Sí, jo he tingut moltes ganes de veure'l. Aviam
quina
bestia s'ha sortit
d'aquí.
Aviam-lo. Oh! Que divertit! És boníssim!
Què és això?
És una barreja de labrador i canitx.
Porta cresta!
Un druida.
Sí, és molt peculiar. Us explico per que ens estigueu sentint.
Perquè l'han de fusellar.
És que la foto està posat al gos davant d'un mur que sembla que l'hagin de fusellar immediatament.
Té una barba com molt llarga, així les orelles peludes, però el cap pelat. És una barreja molt curiosa.
És com la versió canina de Charles Darwin.
Veieu la barba aquesta que porta, que sembla un lord britànic? Sí, doncs això té un perquè. A part de perquè es barreja entre labrador i canitx, és perquè ha viscut fins fa ben poquet a Anglaterra.
Ah, mira.
Sí, ara viu a Salou, eh?
A Salou?
Ara viu a Salou.
Hòstia, quin canvi, tu, d'Anglaterra a Salou.
A l'estiu deu ser el mateix, no?
Li ha costat molt adaptar-se.
Sí, és com Lloret de Mar.
Al final, sí, bueno, vull dir, a l'estiu a Anglaterra hi ha anglesos i a Salou també.
Per això podria dir que no deu haver notat el canvi.
Li ha costat molt adaptar-se a la calor perquè el Basil és com els guiris anglesos, el sol els afecta massa.
Clar.
I ja està. I prefereix la boira, ell.
Molt bé.
Vinga, aprofitant la vinentesa, el passeig tornarà a ser per Londres, una ciutat que ens ha donat grans històries durant la temporada, sobretot quan hi hem anat durant l'època de la reina Victòria.
Avui passegem el gos per Londres. Som a l'any 1952.
Sí, bueno. Carrers bruts, merda fins a les orelles, com sempre.
No, home, no, Xuriguera, avui t'equivoques. La passejada amb en Basil serà per Londres, però avui podem estar tranquils, som a l'any 1952. Això vol dir que, bueno, no tindrem ni carrers bruts, ni drames victorians, ni famílies de vagabunds que es dediquen a netejar la merda del Tàmesi.
Ni rates? Alguna ratota hi
deu
haver-hi?
Alguna deu quedar a Londres, però n'hi ha més a Barcelona a dia d'avui que a Londres el 1952.
Ja podria haver algun Zara Ward i tot.
Eh? A Londres?
A l'any 52.
Hasta algun mango.
Ah. Sí.
Ens situem després de la Segona Guerra Mundial i Londres és una ciutat pròspera i segura. En principi ha de ser un passeig tranquil.
Bueno.
Això sí, som a principis de desembre i fa un fred que pela. En Basil està encantat amb aquest temps, molt millor que el de Salou, tu diràs. L'únic problema és la boira. Avui, 5 de desembre de 1952, Londres s'ha aixecat emboirat.
Bueno, a veure, Londres tot el dia boira, no?
Sí.
Trobo que està fent un capítol molt normal, eh?
Bueno, però boira, és que no és una boira, és una boira més espessa de lo normal. No és una boira.
Però com molt espessa? Però
collons,
com
molt espessa.
Quedeus amb aquest detall, no?
Sí, exacte.
El que estàs dient?
Fins i tot en Basil s'ha estranyat de la boira.
Ostres.
Això és boira?
Això és... Hi ha tanta boira que fa soroll. Passen les hores i la visibilitat empitjora encara més. La gent no pot veure res a més de mig metre. Us semblarà una exageració, però la gent, una mica alta, els que són una mica alts, no es veuen els peus.
Ah.
Ostres!
I, mira si és espessa, eh?
Ja els hi està bé, per això.
Per ser tan alts.
A mi els gent tan alta em fot una ràbia.
Amb aquest panorama comencen els primers accidents de trànsit.
Tu! Tros de soca! Que és que no mires per on vas, o què?
La veritat és que no, eh? Vull dir, collons, amb aquesta boira és que no veig res. Vull dir, hola?
Hola?
Hola, ets aquí encara?
Sí, jo... Però qui ets, tu?
No te veig, eh?
No, jo tu tampoc.
Ets anglesa?
Sí, no em sents que parlo anglès perfectament.
Sí, però és que no et veig.
Sí, però... Hola?
Sí?
Esteu davant, per esteu un pam, eh?
Sí, no, ja estic la mà.
Toca-la.
Oh, talla!
Per culpa de la boira, la ciutat es paralitza. Cotxes, motos i autobusos queden sumits en el caos. De moment, no s'han de lamentar víctimes mortals, però anar en cotxe és tan perillós que els conductors decideixen abandonar els seus vehicles al mig del carrer i anar-se'n a peu. L'accident més greu que es registra és l'atropellament d'un ciclista que queda amb les dues cames trencades.
A veure, vas dient de mi, però tu tens un ciclista que ha enganxat el parafang, eh?
Però què dius, tu? Ah, sí. Ai, goita, sí. Hosti, per què hi fas tu que he enganxat el parabrís, el parafang?
No volia dir res per no molestar.
L'Ajuntament de Londres intenta controlar el trànsit i poca cosa més. La seva postura és deixar que la boira s'escampi. Tard o d'hora s'aixecarà.
No passarà.
Sí,
és molt Rajoy.
Sí, en paral·lelo. Los problemas en paral·lelo, deia.
No us ha passat mai això aquí a Osona, una boira així?
Una boira tan espessa?
No.
Jo me'n recordo una nit de Cap d'Any.
Però no era la boira. No.
Sí, que jo no veig, jo no veig.
Vale, vale.
I els plataners que hi han a la carretera de Manlleu a Vic, no, de Manlleu a Sant Hipòlit, perdó, de Manlleu a Vic no n'hi ha cap, no es veien, eh?
Hòstia.
Els anaves descobrint a mesura que t'hi acostaves. I a alguns s'hi va costar molt, eh?
Sí. Això em passava, però eren... vaig descobrir que traiem-me les ulleres,
sí.
Les ulleres que eren brutes. M'hi veia més.
Tu tens una bona graduació, eh, Xuri? L'altre dia em vaig posar les teves ulleres.
Però això... això és tonto.
El què?
Posar-te les ulleres d'un altre i dir, oh, que malament que t'hi veus. Sí. Esclar. Sí, sí.
Però vaig trobar-ho molt bèstia, eh? Ah.
Bueno, però és que no és la teva graduació.
Ja. Bé, el problema de tot plegat és quan la boira part de continuar igual d'espessa, es torna groga i tòxica.
Què dius, eh?
Sí, això a Osona sí que no ha passat mai, eh?
Tia.
És llavors quan la gent comença a vomitar pel carrer.
Alça.
Ai, Déu.
Voleu dir que...
Quin fàstic.
Per voleu dir que és normal?
Sembla
és normal, això?
Una pel·lícula de zombis. Els carrers de Londres col·lapsats, cotxes abandonats a qualsevol lloc i gent vomitant pel carrer.
A veure si haurem agafat l'antivirus.
No.
Que no? Me cago en dena, eh? Això aquest vòmit? Ja m'he informat, eh?
Ah, sí?
No facis això.
No tornis a fer, sisplau, que a mi em sortirà de veritat, eh?
Això, que aquí hem agafat un antivirus tots plegats, eh?
Quines són els símptomes de l'antivirus?
Rujar com un beneit. És el primer que et ve.
Ara sí que l'Ajuntament ha de declarar l'estat d'emergència. Els hospitals es col·lapsen de gent amb problemes de respiració. Per sort, la gent de Londres és prou civilitzada per comportar-se en tot moment. Hi ha algun intent de saqueig a alguna botiga, però la tònica general és mantenir la calma i intentar col·laborar amb les autoritats.
Per què vols dir? O sigui, no puc anar i trencar un aparador de McDonald's? Com es...
No.
Però s'ha fet sempre, això?
Sí. No,
també... a la Rambla es fa...
També et diré que si hi ha boira, d'entre tot el que pots triar, anar a saquejar el McDonald's, ets bastant idiota.
Sí, també és veritat.
Vés a, no sé, aquests que venen bolsos de 8.000 euros, no? Perquè què robaràs una hamburguesa d'un euro?
A Tous.
De Tous?
No, unes arracadetes d'aquelles.
No sé què valen unes arracades de la Tous.
No sé. Allò de l'osso, no?
Aquell osso, sí.
Aquell osso petit.
L'osso dels ous grossos.
Com?
O dels pits grossos.
Perdó.
Allò té dues potes a baix que semblen dos testicles o dos tetes immenses.
Ah, no m'he acabat de fer. Estiniré ara.
Sí, quan li veus les tetes ja no pots mirar res més. La gent de Londres és diferent i es comporta com toca. El problema creix quan apareixen els primers morts. Podríem estar davant d'una pandèmia desconeguda. En poques hores, Londres ha quedat paralitzada i els cadàvers s'acumulen als hospitals.
L'antivirus, ja us ho he dit. Això és l'antivirus.
Mhm.
Collons, quan col·lapsa l'hospital, què vols que sigui, la boira? Ja es veu que no, és l'antivirus.
No té res a veure amb cap virus, Fel. Els experts aconsegueixen saber què passa. Londres és víctima d'un núvol tòxic causat per la contaminació de la ciutat, dels cotxes i de les fàbriques.
Unidor.
Sí,
a veure, dit així no sembla gaire greu, però la boira londinenca ho ha complicat tot. Per culpa de la boira s'ha creat un hivernacle a sota que ha atrapat la contaminació.
Ai, cony.
Ara mateix Londres és una cambra de gas gegant amb nivells de diòxid de carboni que superen 100 vegades els estàndards de salubritat.
Que no us passi mai per aquí dalt, això, eh? Hòstia, fot besar de viure aquí, Osona.
Home, 100 vegades, els estàndards trobo que és un pèl massa,
és una mica massa.
Sort que havíem dit que seria un passeig tranquil, eh?
És un fet sense precedents. Ni els londinencs ni el nostre gos, en Basil, se'n saben a venir. Qui s'havia de pensar que una boira tòxica atacaria Londres?
Ningú.
La situació s'ha vist agreujada per les xemeneies de les cases particulars dels londinencs. L'any 1952 ha fet un hivern especialment fred i la gent ha consumit més carbó del normal. Després de la Segona Guerra Mundial, el carbó de Londres és de baixa qualitat i més tòxic que de costum.
Mare de Déu, s'ha ajuntat tot.
S'ha ajuntat tot. Una de les zones més afectades és al nord de la ciutat. Un pobre granger veu impotent com les seves vaques cauen desplomades per culpa del núvol tòxic. Què passa?
Estic desesperat, Peyu. Ui,
Bé canta encara.
Sí, bueno, Però les vaques se'm moren, Peyu.
Déu-n'hi-do, eh?
La tòxica aquesta de la boira, sí, 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 groga i pudent.
Si la vaca es mor, no, si vaca... no, no aneu a veure el canari, eh? Perquè... No.
Què?
Canari ha parlat
el que... El canari fa anys que el tinc mort, Peyu.
La situació és d'impotència màxima. Se li moren 100 vaques.
100 vaques.
Al mig del camp, eh? Mentre ell s'ho mira desconsolat. Guaita.
Oh, collons,
una patacada.
Estem arruïnats, eh, Peyu? Sí, sí, sí. Arruïnats, eh?
A més, aquells animals són molt valuosos. Algunes de les vaques han guanyat un concurs de bellesa bovina. És com la Miss Univers, però de les vaques. I morta, tu.
Oita. Oita, una altra. El que pots dir que no moren desnucades, pobre.
També, són valentes les vaques, eh? Aguanten de peu fins que moren, eh?
Sí, 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 sí.
Vaques com aquestes, guapes com aquestes, ja no se'n troben, eh?
Ja.
Molt ben parides, aquestes
sí,
vaques,
sí, 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 sí.
És la típica vaca londinenca, eh?
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De dos banyes. Les...
Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no?
Sí.
La femella del rinoceron deu fer llet, també.
Clar, falle, puríssima.
Sí? Sí. És que no sé. No sé per què obro la veda, no sé.
No, és té un, com un tacte de pasta de dents.
Sí. D'acord.
La mantega.
És espessa.
Més espessa.
Sí, sí, sí.
L'altre dia vaig veure una balena amamentant a...
L'altre dia un. A Banyoles?
No, amb un documental.
Ah.
Una balena que amamentava la seva cria. Sí. I clar, mamen a dins l'aigua.
Clar.
Que és una cosa complicada.
Home, i tant.
I no fan la succió, les balenes. Fot un raig... Oh. I és espessa com la pasta de dents, la llet de balena,
sí.
I llavors es veu com surt i la cria va obrint la boca i se la fot.
Com si fos un cuc.
Sí, sí, sí.
No, ho provaré.
Sí. Em sembla que va dir que s'engreixava 90 quilos cada dia, una balena.
Vaya,
mare meva!
És el que em passa a mi. Sí, sí.
I per la fecundació també funciona així?
Per la fecundació jo crec que no, que hi ha penetració.
Hi ha penetració.
Cas, diria que sí. Però bueno, no estàvem parlant de balenes, no, estàvem parlant de boira. Les autoritats es traslladen fins a la granja d'aquest pobre home per donar-li suport moral.
Sí, bueno.
Hola, molt bon dia.
Hola.
Li hem vingut a donar suport moral.
Bueno, moltes gràcies, bon home. Però i de l'altre suport, així més com material?
Bé, del suport material ara mateix no n'hi podem oferir, però en tot cas li traslladem el nostre suport moral.
Sí. Vaja, quina sorpresa. L'administració no vol fer-se càrrec de les despeses. Diuen que no queda clar que aquelles vaques hagin mort per culpa del núvol tòxic.
Quins collons, Peyu, tio. Sí, quins collons. El departament, també?
Sí, noi.
100 vaques mortes i no és per culpa del tòxic aquest?
Ah, noi.
Eh?
Pot haver estat qualsevol altre animal. Una guilla, per
sí,
exemple.
Sí, una guilla. Sí. Una guilla... Fill de la... Fill...
Una balena.
La guilla invisible, que les fa caure de cop.
Sí. Una guilla matarà 100 vaques, eh?
Ara. El pagès envia una carta al primer ministre que, evidentment, ja fa hores que ha marxat de Londres per respirar una mica d'aire fresc. El pagès escriu...
Què estan fent els nostres meravellosos polítics a l'era de la propulsió, l'energia atòmica i tots els miracles de la ciència moderna de la qual ens meravellem? Aquestes persones desgraciades no poden resoldre el problema d'una boira fastigosa. Cago en Déu les meves vaques.
Cuidado, eh? Cago en Déu escrit amb una carta de fer impressió, eh?
Hòstia, t'acollona.
No ho va escriure, eh? Ah. L'altre sí, és tot real, eh? Però el pagès estava molt emprenyat, s'ha de dir. Sort en va tenir de l'assegurança privada que li va pagar les despeses.
Sempre. Agroseguro.
Agroseguro.
Això vosaltres, que sou pagesos.
Sí, tots els pagesos tenen agroseguro.
Ah, sí?
És l'assegurança dels pagesos, sí.
Collons, es deu arruïnar ràpid aquesta, no?
Sí, no sé. No sé si els hi surt a compte.
No parlem.
No. La boira tòxica s'escampa finalment sense cap més explicació després de 5 dies. 5 dies en què han mort, atenció, 4.000 persones.
Què dius?
4.000 persones, eh?
I 100 vaques.
Moltes d'elles gent gran i persones malaltes, però també va morir molta gent que tenia bona salut. 1952, eh? Si en un altre passeig per Londres vam relatar que el 1858 hi va haver, recordeu, la gran fetó, que hi va haver una onada de pudor...
Sí.
Doncs el 1952, que és una era que dius, hòstia, tot això ja hauria d'estar una mica solucionat, serà recordat com The Great Smug, la gran boirum, el gran boirum, una barreja de boira i fum, smug. 5 dies de caos i de mort, el sol fet de respirar sota el cel gris de Londres era mortal. Com sempre passa, després de l'episodi del gran boirum i de 4.000 morts directes i moltes més d'indirectes, el govern decideix impulsar la primera llei de l'aire net per regular els elements contaminants de la ciutat. A toro passat.
Sí, bueno.
I des de llavors que no es pot entrar amb un cotxe vell a Barcelona.
Ve d'aquí, eh?
Ve d'aquí.
Ja, ja.
Ens falta saber si el nostre gos és viu o és mort, en Basil, eh? Aquella barreja, no sé quina barreja era, però era molt estranya, i ara me'n recordo.
Canitx i labrador.
Chihuahua i labrador.
Canitx i labrador. Canitx i labrador. El gos que era d'Anglaterra i ara viu a Salou. Mercè, qui decidirà la vida del nostre
gos? Soc aquí amb la...
Angelina.
L'Angelina.
I d'on ets, Angelina?
De Viladrau.
Vinga. Carai. Angelina de Viladrau.
Bona castanya.
Qui era el primer ministre del Regne Unit quan hi va haver aquest episodi de boira l'any 1952? A. Winston Churchill. B. Margaret Thatcher. O C. En Pit el Vell.
Jo no hi era, però diria en Churchill.
En Churchill, eh?
No, doncs l'últim.
No, jo no.
No,
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 no, jo no, jo no, no he dit res, jo no he dit res, jo no he dit res.
Que riem així com així.
Em deia que no, aquest noi.
En Churchill. Doncs en Basil, el nostre gos de Salou mig anglès, és... viu!
Ja n'ha tocat la prof.
Sí. Ui. En Churchill va ser primer ministre fins al 1955 i va morir l'any 1965, 10 anys més tard. I el nostre gos és viu. Miraculosament, en Basil ha pogut superar la passejada pel Londres del Gran Boirum. El nostre gos, nascut a Anglaterra, a qui tant li agradava el clima d'allà, pot tornar tranquil·lament cap a Salou. Després d'aquesta passejada, segur que sabrà apreciar més el clima del Mediterrani. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
I en el vostre espai!